Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política centrada en els projectes i inversions més destacades d'aquest 2025 amb representants de 3 municipis penedesencs. Lourdes, recorda'ns qui ens acompanya.
I tant, doncs recordem que tenim a la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
I bon any, no, diria?
Exacte, i molt
sí,
bon any.
Sí, no? Encara sí, no ens havíem vist, no? Bon any.
No, he tingut el gust de tornar-nos a veure, però aprofito per dir que m'ho vaig passar molt bé quan vaig estar aquí amb tu, per tant, espero repetir.
Gràcies. I tant, bueno, ja saps que estaves convidada, quasi faig el copo completo avui, però m'has faltat tu, Fina? Però bueno,
ostres,
no passa res.
Avui no podia ser.
No passa res. I tant que sí. I aquí als estudis de Domins doncs, tenim el Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia.
I la Judit Vidal, tinent d'alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, parlàvem de projectes. El Pere i jo hem estat patant la xerrada abans d'entrar en micros a primera hora del matí. I parlàvem de la percepció, no, de la ciutadania que té versus els polítics. Clar, jo amb el Pere deia, és que també tenim raó, no, la ciutadania, quan ens queixem, que al final sou, desgraciadament, el mirall en el que la ciutadania us veu envers els congrés, els diputats, el Parlament. I és una llàstima perquè al final sou els que esteu al costat del poble, no? De la gent del poble. No sé si a l'hora d'explicar els projectes o si realment veieu que la ciutadania entén tot el que feu.
Sí i no. Sí que som polítics, però no és el mateix un polític de trinxera, com és la política municipal, que és el que a les 3 del matí et sona el telèfon perquè ha passat qualsevol cosa i tu et vesteixes i baixes i mires el que passa, i la política aquesta, que podríem dir d'altres esferes, no? Aquesta que surt a la televisió, on sempre doncs, hi ha aquesta crispació, però que és una crispació totalment impostada, perquè després, un cop acaba el debat públic, se'n van a dinar i a sopar i són tan amics. Jo crec que s'ha de saber diferenciar, i a vegades sí que és cert que hi ha persones que tot ho posen en el mateix sac, i crec que això és una mica injust, perquè el sacrifici que suposa la política municipal no és el mateix que el que suposa doncs, aquesta política doncs, de parlaments i congressos i tot això. Uh-huh. I em sembla que és injust doncs, aquesta qualificació de que tots són iguals. No tots són iguals. Jo, almenys, no sóc igual que els altres.
Uh-huh. No, jo estic d'acord total, sobretot amb això d'aixecar-te a les 3 de la matinada a mirar a veure si s'ha perdut un gat o alguna cosa. I, no, entre moltes altres coses, jo estic d'acord. Crec que no... Però, de totes maneres, jo crec que ser regidora del meu poble, jo ara fa 8 anys, serà la tercera legislatura, és l'honor més gran que m'ha passat a mi, a la vida. I sempre ho dic, i tothom riu molt d'això perquè sembla molt demagògic, però és veritat. O sigui, tu veure l'evolució del teu poble, la millora del teu poble, i que tu hi has pogut contribuir més o menys amb les teves decisions o amb el que sigui, és molt important. Suposo que els polítics que estan al Parlament o al Congrés deuen pensar el mateix del seu país o del que sigui. Jo crec que val la pena. És una feina complicada perquè ara, avui que parlàvem d'inversions, per exemple, quan has de dedicar pràcticament 500.000 euros o 1 milió d'euros a una obra d'aigua que no veu ningú, que és ultra mega necessària tal com està i tot, però si s'han de dedicar a tants milions és perquè els que han vingut abans no ho han fet, perquè és una obra molt desagraïda, perquè no la veu ningú. Tu obres, canvies les canonades, tapes, i allà sota hi ha enterrat 1 milió d'euros. Clar, jo suposo que si anéssim preguntant a tots els bisbalencs o totes les persones de cada un dels nostres pobles, et dirien tots inversions completament diferents, maneres de fer completament diferents. Tot. Nosaltres ho parlem moltes vegades als plens, amb l'oposició, amb tot. Els diem, és que si governéssiu vosaltres, per suposat que ho faríeu diferent.
Clar,
però és que governem nosaltres. Llavors, és això, eh? Jo entenc la percepció de la gent, lo de sempre, eh? Esteu aquí per escalfar la cadira, el no sé què, el no sé quantos, però la meva cadira està igual de congelada que la que està ara en aquest estudi, diguéssim, perquè, clar, al final, tu cobres un sou que no té res a veure amb el sou que cobra un diputat o el que sigui, i possiblement, clar, treballes, no sé si més hores, eh? O més, però jo estic 24/7 al carrer. Per tant, no ho sé, que la seva percepció canvia tan aviat com ells són regidors, diguéssim. Eh? Això també és important. La persona que ara t'estigui dient de tot a les xarxes, que és molt fàcil, eh? Des del sofà de casa apretar un botonet, a les xarxes, canviarà del tot si algun dia aquesta persona és regidor, perquè veurà que, jolín, o sigui que, bueno.
Fina.
Sí, mira, és que totalment d'acord amb les observacions del Pere, de l'Agnès. És cert que hi ha molta gent que ho posa tot al mateix sac. Quan tenen l'oportunitat o quan tu tens l'oportunitat de parlar de tu a tu, els fas venir al despatx, els hi expliques i de més, van canviant la percepció, però després els hi costa d'entendre, no? Tota la maquinària, tot el que fas. El que la gent percep és que som lents, perquè l'administració és lenta, però a mi sempre he dit, no? La diferència que tenim els de trinxera, perquè també m'agrada utilitzar aquesta prova, aquests polítics de trinxera, que a més la majoria ho tenim clar que és una etapa de la nostra vida i no n'hem fet el modus vivendi, no? Perquè tots segurament dels que estem aquí doncs hem fet altres coses. Jo, per exemple, a nivell laboral arribo a l'última etapa de la meva vida laboral, per dir-ho d'alguna manera. Portava 40 anys treballant a l'empresa privada i arribo aquí, i això és un xoc, però vull dir que no en venim a fer de la política o modus vivendi. És perquè nosaltres el que fem és que fins i tot discrepem d'altres polítics de la manera de fer política, perquè nosaltres som els que dèiem, som al carrer, no? És el que deia l'Agnès, igual vas a veure un gat que s'ha perdut un gos o que al veí li sona l'alarma i en lloc doncs, de trucar en un altre lloc et truquen a tu com si tu tinguessis el comandament, però que ho entens, perquè nosaltres estem al servei de la ciutadania. Nosaltres, els de trinxera, tenim molt clar que estem aquí perquè som servidors públics i les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana. I a vegades a mi em fa gràcia, i això segurament als companys també els hi deu passar, quan et trobes algú pel carrer i diu, escolta'm, per exemple, un dia festiu, escolta'm, ja sé que no és el moment, però puc fer una pregunta? Jo sempre els dic, 24/7, vostè pot preguntar el que vulgui. Altra cosa és que si és un tema tècnic, evidentment l'hauré d'adreçar a que vingui a l'Ajuntament, però si és un tema que el puc solucionar, jo soc servidora pública totes les hores del dia.
Rien per aquí, eh? En plan...
Rien per aquí.
Aquesta, aquesta frase, ja sé que no és el moment, però és molt freqüent.
Ara que et veig.
S'agraeix sí. Que també la gent tingui la franquesa d'adreçar-te a tu. El que sí que a mi em costa molt d'entendre és, per exemple, la desinformació que a vegades hi ha, o només em quedo amb el titular, i després sí. Això dona peu a debats, sobretot a xarxes socials, sí. On es diuen disbarats de l'alçada d'un campanar, i després aquestes mateixes persones que fa un dia doncs, t'han posat, amb perdó per l'expressió, per ir a xarxes socials, te'ls trobes pel carrer i com si no passés res i pensaves, home, jo m'he llegit el que acabes de dir, sí. Realment ara m'estàs fent aquest paper, vull dir, al final penses...
És que és greu, eh? Perquè estem, tothom, molt desprotegits, eh? Perquè a les xarxes et diuen coses que després, és veritat que la meva alcaldessa sempre diu, això ho llegeix un quart de la població, però et poden dir lladre, corrupte...
De tot.
I no passa res, perquè si tu ho denunciessis, possiblement trigaries 5 anys o 6 a resoldre-ho, et costaria caríssim, i al final potser el jutge diria, bueno, pues forma part del càrrec també, què hi farem?
Sí, sí, sí.
És supergreu, això. A mi em sembla supergreu que una persona sentada en un sofà on te sigui, doncs et pugui dir això. A mi em sap molt greu que em digui lladre, eh? Ho tinc molt clavat al cor, això, perquè últimament amb això que em preguntava abans la Lourdes de la nova zona empresarial i tot això passa molt. Alguns interessos tindrà lladres, que segur que s'emporten maletes plenes de... Això no s'hauria de poder dir. I és això que diu ell, també. Després tots trobes pel carrer i no
diuen no, res, no?
No, sí. Bueno, no. I ja sé que és veritat que això s'ho creu un 10% de la gent i ho llegeix un 3%. És igual. Però trobo que hi hauria d'haver... No sé, un tipus de legislació una mica més estricta amb totes aquestes coses.
Es deshumanitza molt el càrrec, no? la política, l'alcalde, el regidor. Arriba un moment que es deshumanitza tant que és pràcticament gratuït dir el que a un li sembli, i com que no hi ha cap mena de conseqüència, doncs és un campi qui pugui. I al final aquestes coses van calant, aquest discurs va calant, i és el que passa, que llavors tens una contestació doncs, absoluta per qualsevol cosa que facis o deixis de fer, i realment és preocupant.
Estem en el trumpisme,
sí,
eh? Estem
aquí, sí, estem absolutament. Aquí.
Jo, bueno, dues coses. Primer, disculpa perquè t'he dit Agnès i sé que et dius Judit.
Ah, no passa res, m'has pujat el càrrec, però, està bé.
Exacte, però suposo que, bueno, per tant, era de bona sintonia. Eh? No
I,
pas,
tant, i tant.
Això una cosa. I després, hi havia una cosa que sí que em molesta, que en el fil de que vosaltres expliqueu, no, de quan et posen, i també utilitzo la mateixa paraula del Pere, a parir, perquè és així, a les xarxes, però que després et trobes algú, et trobes un veí, una veïna i tal, i l'intentes explicar perquè et pregunten i tal, i llavors et diu, bueno, però això va amb el càrrec. No, disculpeu, això no va amb el càrrec. O sigui, en el càrrec va servir a la ciutadania, fer la teva feina, intentar millorar el teu municipi, tots els nuclis, atendre a tothom de la mateixa manera, amb igualtat d'oportunitats. Però no va amb el càrrec el fet que et posin a parir i diguin mentides. I això és una cosa que jo no suporto. Per tant, sí que demanaria això, no? Que ens exigeixin que fem la nostra feina, que segurament no la fem igual de bé per tothom, això ja ho sabem. Clar. O sigui, la discrepància en aquest sentit està bé. Ara, no va amb el càrrec el fet això que deies tu, Judit, no? De que et diguin que ets un lladre. No, perdona.
Sí, sí, digues,
a mi no m'agrada aquesta política que estan fent. A mi no m'agrada que facin aquesta, jo que sé, aquesta inversió. A mi no m'agrada perquè, doncs, jo que sé, tinc un concepte doncs, del que hauria de ser aquest centre d'una altra manera. Tot això sí. Ara, a passar aquesta línia de l'insult, no. Però, clar, normalment, qui insulta d'aquesta manera, està al sofà. Però el que encara és més greu és que t'insultin moltes vegades gent que ha estat governant i que saben el que hi ha.
Sí, el que passa que això el que farà, o no ho sé, és que al final es vulguin dedicar a la política local pues qui no tingui res més a fer a la vida, diguéssim. Exacte. Perquè, clar, amb el poc que es guanya, el desgast que té, i una cosa i una altra, o tens molt clar el que deies tu al principi, que això no és un modus vivendi ni res, perquè no hi podríem viure, eh? Almenys jo, eh? No hi podríem viure la majoria, i el que sigui, i que és que ho vas per fer-ho bé, o al final penses, bueno, jo no treballo, no sé què, estic a casa, em presento, que mira, que si trec un regidor, doncs mira, saps? I clar, això fa, pues el Sálvame, que es feia abans a Telecinco, sí, o el trumpisme, no?, que tingui d'assessor principal un tio com l'Elon Musk. Pues això és el mateix. O sigui, al final aquí començarà a sortir gent com a bolets, com ja ha passat amb el Vice Pérez o amb aquestes coses, que es presentaran i guanyaran o trauran bons vots perquè, pues perquè el nivell és el que és i sigui un problema per tots els pobles. Clar?
Sí. També és cert que hi ha també la part positiva, eh? No? No, aquí ja ens hem desfogat una mica, perquè quan ens trobem a vegades alguns...
Una mica de teràpia, ja, ara mateix.
Fem això, teràpia, perquè ens convé molt, però també és cert que hi ha gent molt agraïda, hi ha gent que...
Total, la majoria.
Que clar, la majoria, és així, que sí, valora la feina que es fa, etc. Ja sabem, ja som conscients que no ho arreglarem tot, ni que ho farem d'avui per demà, però l'objectiu final és deixar-ho una mica millor del que ho has trobat, perquè el que vingui després no tingui també tanta feina, i aquest és... Crec que és la conclusió que hauríem d'arribar tots.
I tant. I després que és una satisfacció. El dia que vam inaugurar nosaltres el pavelló municipal, que s'esperava des de feia... Ara ha fet un any. I s'esperava des de feia pràcticament 10 anys. O el dia que inaugurem la nova fascina, o el dia que puguis... Pues, que vegis que has baixat les pèrdues d'aigua, que has millorat... Clar que és una satisfacció.
Sí, però jo amb això de les grans obres, ho deia al principi amb la Lourdes... Jo si em pregunten a Sant Sadurní quin alcalde va fer la biblioteca, o no sé, jo, ara, de veritat, ara sí que ho sé, però no ho sabria dir. Però en canvi me'n recordo del que un dia me'l vaig trobar pel carrer i li vaig explicar que tenia un problema i me'l va resoldre, per molt petit que fos. Per tant, a vegades tenim la tendència a pensar en grans projectes quan en realitat el que importa són aquestes petites coses del dia a dia.
Molt important. Jo, sí, un amic meu, polític, que sempre deia, jo tinc tres noms. Tinc el meu... Ei, alcalde, i el... Ara que et veig, això que deia abans l'alcaldessa, eh? Ara que et veig, la vorera ens ha pagat dos vegades, ara que et veig... Vull dir que és veritat, les petites coses són les que se't queden a tu a la memòria, no? Suposo, sí.
Sí, certament. Nosaltres busquem... No, a veure, la ciutadania el que busca és persones resolutives. Persones que davant d'un problema trobin una solució, no un altre problema, no? El que passa que, estareu d'acord amb mi, que moltes vegades el veí o la veïna et ve amb un tema que certament pot resoldre de manera fàcil, o d'altres en què tot el mecanisme burocràtic, jurídic, tal, no sé, et complica poder donar una resposta que a vegades sembla evident.
O que no està a les teves mans resoldre-ho.
Exacte, sí, que no està a les teves mans. Per això, que quan has de traslladar la problemàtica o el que a tu et sembla que pugui ser una solució, la poses dintre del marc jurídic, segurament difereix molt de la que tu li donaries amb una cosa d'una immediatesa, no? Llavors, això és el que a vegades costa. I a mi per això m'agrada, quan trobo un veí o una veïna i no li he pogut resoldre aquell problema que ha tingut, m'agrada que m'escolti i que jo li pugui explicar després. Pot pensar el que vulgui, evidentment, però que em doni aquesta possibilitat de poder-li explicar. Això és el que a mi més m'agrada. Primer de tot, evidentment, solucionar-li el problema que té, no? Però que si no li puc solucionar, m'escolti el per què això, doncs, bueno, no està dintre del marc jurídic, és una paraula que últimament jo utilitzo, però sovint, perquè escolta, ens movem en uns terrenys que fa que normalment tinguis aquesta paraula a la boca. Suposo que us passa el mateix a vosaltres.
Absolutament. Bé,
és bàsic dir la veritat. O sigui, sí. Jo trobo bàsic que si ve un ciutadà, una ciutadana que sigui, a parlar-te d'un problema i saps que no el podrà resoldre, dir-li. Dir-li, mira, això, com tu vols, no podrà ser. Mirarem de fer-ho com no sé què. Perquè si no, allarguem un problema i aquella persona li feu unes il·lusions que després no li podem complir, perquè això ara, ja quan ja fa uns anys que hi ets, ja ho saps més o menys, quina cosa podràs fer. I després, clar, també és bàsic que arribi un govern aquí que alleugeri una mica les coses. Jo, cada govern, més igual el color que sigui, que han arribat a la Generalitat o al govern de Madrid, han explicat que reduiran la burocràcia. I jo no ho he vist mai, això.
No, això no passa. No. Cada vegada n'hi ha més.
És terrible, eh? Nosaltres ara, per exemple, ens ha vingut una secretària a la Bisbal per primera vegada, una secretària ja habilitada nacional, o sigui que se suposa que és la que es quedarà. I clar, no té res a veure amb la que teníem.
No, tan diferent és.
I això és la locura ara, eh?
Sí.
Sí, clar, les lleis són les mateixes per tothom, però la manera de posar-les sobre la taula... Sí. És terrible, i clar, i que t'arribi així com a final d'any ha sigut com una revolució.
Això dels habilitats és un problema de tots els ajuntaments. Al final hi ha 300 habilitats i 800 o 900 municipis. Com s'explica això? Com es fa? O sigui, hi ha gent que no en té, i gent que té acumulats, i gent que té molta mobilitat entre ajuntaments. Al final, jo porto, és el segon mandat, i crec que és el tercer secretari que veig, el quart interventor, el tercer tresorer. Com podem programar el que sigui amb aquesta inestabilitat que tenim a nivell d'habilitats nacionals? Això és molt complicat. I sembla una cosa que la gent difícilment ho entén, però els que s'està dins, doncs, és un problema molt, molt gros.
És un problema molt greu, i a més, jo que el primer que vaig fer quan vaig entrar de regidora va ser fer un postgrau de govern local amb l'Associació Catalana de Municipis, i allà t'explicaven que el secretari ha de fer el que tu li diguis, perquè ell ha de... Tu has de dir... Jo sempre recordo que és això, eh? Tu tens un desig, jo vull fer això, vostè busqui'm la manera. No, no, això no va així ni de broma,
no?
I clar, i el postgrau em va anar molt bé i em va ajudar en moltes coses i tot, però que això, o no sé que tinguis un secretari o una secretària molt flexible... Això no és així. Clar, nosaltres teníem una persona fins ara, que ara ja feia uns anys que la teníem, que era pues no sé com es diu això, que era...
Acumulada.
Interina, sí. Pues ara ha vingut una persona que ha decidit venir a la Bisbal. Clar, ells, com que poden triar la plaça que vulguin i així, i ha aterrat a la Bisbal, que segur que funcionarà molt bé i tot. Però, de moment, hem de posar-nos una mica d'acord. Fèiem les coses d'una manera... Jo és la tercera secretària que tinc, també. Fèiem les coses d'una manera que ja l'havia canviat de l'anterior secretari, i ara ella les vol d'una manera també completament diferent.
I totes són correctes.
I totes seran correctes, sí. Però, clar, potser, no sé, hi hauria d'haver una reunió de secretaris i secretàries...
I que es posin d'acord tots, no?
No, però això per una administració tan petita com la Bisbal, per exemple, és un problemón, eh? Perquè, clar... A Barcelona potser no ho noten si canvien de secretari, però en un poble mitjà o petit, es nota moltíssim, la manera de fer diferent.
A veure, des d'aquí anem, jo en tinc tres d'habilitats nacionals, tinc tresorera, interventora i secretari, i el que vaig a dir ara pot ser que, vull dir, que em fusellin quan entri, però moltes vegades el que suposa tota aquesta infraestructura és que, com dèieu vosaltres, no?, tenen uns procediments que a vegades encara són més feixucs. Jo no dic que no estiguin ben col·locats, com diu el meu secretari, però sí que hi han passos que s'eternitzen. Llavors, perquè cada habilitat té la seva manera de treballar, i com deia el Pere, no?, tots estan bé, però hi ha alguns que són més facilitadors a l'hora d'acabar les gestions, i d'altres, doncs, que, bueno, doncs després, ja sé que primer ve l'1, després el 2 i després el 3, i jo no estic dient que sense el té cap pas, però a vegades li podem donar una miqueta més de marxa entre l'1 i el 2 per arribar al 3.
No? Nosaltres tenim sort, amb els habilitats, ara. També ho vull dir, perquè quedi constància.
A tu, Pere, no t'afusellaran, però a la fina igual l'afusellen ara.
No, perquè és que vull acabar dient una cosa. És a dir, jo estic molt contenta, però sí que és veritat, que de la mateixa manera que a nivell d'intervenció tinc una fluïdesa amb el secretari, tinc també molta connexió, perquè encara que és acumulat, doncs està constantment, doncs hi ha una altra àrea que és molt important, doncs, que és la banda de tesoreria, en la que fem molta paperassa, i no estic dient que no funcioni, senzillament que abans ho fèiem d'una manera i ara doncs és una miqueta més llarg, perquè seguim tots i cadascun dels procediments, no res més que això. I jo tinc la sort de que, diguem que són uns habilitats que ja porten molt de temps, en el cas de la tresorera porta, pues mira, des de abans de la pandèmia, la intervenció abans de la pandèmia, el secretari de molt abans, jo, pues mira, des del 2016 pràcticament. Per tant, són gent que està consolidada, però que, ostres, que a vegades, sobretot, pensem, jo us estic parlant de tres, dos d'ells hem acumulat, vull dir que venen un cop a la setmana, que a vegades conjugar tot això també costa. Però, hosti, moltíssim. Jo no els canviaria.
Però és una cosa de primer d'ajuntament. Quan entres a l'ajuntament, el primer que et diuen és, amb les habilitats que t'hi fa vermell, no te'ls posis mai de cul, sempre de cara. I realment és així, i per sort hi ha gent boníssima en la seva feina, en el cas nostre, i ens facilita molt la vida, però sí que és cert que això dels canvis de criteri, doncs a vegades costa molt d'entendre, i ja ens costa, els que estem a dins, entendre-ho, imagina't els de fora, que a vegades quan els expliques és que no, és que això està parat a secretaria perquè falta un informe jurídic, la gent això, perdó, li explota el cap i diu, a mi no m'expliquis històries d'aquestes,
no els interessa
a mi,
gens,
resol el problema i ja està.
Jo estic segura que amb la nostra ens entendrem superbé i tot. Ara fa un mes, pobre, només que hi és, i ha d'escoltar les queixes de tothom, no? De tots els polítics, de tots els colors. No? Nosaltres som tres grups polítics que tenim un pacte, llavors ha d'escoltar una mica el de tots. Però segur que ens hi entendrem bé. Només és això, que, ostres, que els canvis de manera de fer, no de criteris, perquè els criteris deuen ser els mateixos, però els canvis de maneres de fer són molt complicats en un ajuntament tan petit com el nostre. I nosaltres tenim sort, perquè els tenim fixes, diguéssim. Tenim la secretària, que ara és habilitada nacional, i després tenim interventora i tresorer, que els tenim allà sempre, diguéssim, que no venen de tant en tant. Però costa, sí.
Déu-n'hi-do. S'ha passat rapidíssim. Bueno, és que, de fet, vosaltres aneu sols. És a dir, jo cada roda política...
Hem fet una mica de teràpia.
Sí, directament. Com sempre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, Judit Vidal, tinent d'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní. Moltes gràcies, bon any, i que els projectes vagin sorgint.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies, fins la propera.
Després d'aquesta interessant roda política, arriben les notícies, el segon flaix informatiu d'aquest matí, per estar atents al que passa a l'Alt i al Baix Penedès. 5 minuts per actualitzar-nos i seguim amb gastronomia. Bona teca i bons vins i escumosos.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de la Granada subvenciona despeses de transport als estudiants del municipi de cursos postobligatoris. L'Ajuntament de la Granada ha llançat una nova subvenció destinada a millorar l'accessibilitat al transport públic i afavorir la mobilitat de les persones, especialment dels estudiants que estudien del municipi. Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques residents a la Granada entre 16 i 24 anys que cursin estudis postobligatoris fora del municipi i utilitzin el transport públic amb un títol personal i intransferible. L'import màxim per beneficiari serà de 200 euros, prorratejat segons la quantitat disponible i els beneficiaris. Es subvencionaran les despeses derivades de la compra d'un títol de transport per al curs acadèmic 2024-2025, de l'1 de setembre del 2024 al 31 de juny del 2025, concretament. Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de febrer. Sant Sadurní se suma al Dia Europeu de la Mediació. El 2005, Sant Sadurní va iniciar el programa Sant Sadurní Ciutat Mediadora i des d'aquell moment fins avui són diverses les actuacions que s'han dut a terme amb un ampli ventall de tasques que van des de la intervenció de casos, així com la formació, sensibilització i divulgació de la cultura de la pau. Enguany, el Servei de Mediació ha atès més de 200 persones i duplicat, respecte al període 2024, el nombre d'intervencions realitzades arribant a 450. S'han tractat 69 casos, dels quals un 37% són conflictes veïnals i un 40% són problemes familiars. La resta d'àmbit escolar, espai públic, associatius o activitats econòmiques. Com a novetat d'aquest 2025, el Servei de Mediació de Sant Sadurní ja forma part del programa de mediació ciutadana de la Diputació de Barcelona dins del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida. Recomanen restaurar el mural de la cultura popular de Santa Oliva. Està en una de les façanes del local cultural de Santa Oliva, el millor llenç per a plasmar la tradició i la història de les entitats del municipi. Va ser el 2017 que l'Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva va impulsar que es pintés un gran mural que mostrés la cultura popular del municipi. Els gegants, els diables, la coral, però també les festes populars i la tradició agrícola. Jordi i Iraida Llucià van plasmar aquesta escena que agrupa la cultura de Santa Oliva. Era 2017 quan es va acabar l'obra. Va ser una iniciativa que va emocionar molts veïns que la van veure acabada per la Festa Major. Aquest punt de Santa Oliva és el millor taló per a molts dels actes culturals que s'organitzen i perquè els visitants coneguin la vitalitat de les entitats. Però des de l'Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva assenyalen que el pas del temps i les inclemències meteorològiques han començat a afectar algunes de les parts de l'obra, pel que han de començar a plantejar-se una restauració que recuperi la vistositat del mural. L'entitat que vetlla per la difusió de la història de Santa Oliva assenyala que, a més, podrien incorporar-se altres elements i tradicions que ha guanyat la localitat. I acabem explicant-vos que demà es presenta la nova temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori a Vilafranca. Demà a les 7 de la tarda, al Teatre Cal Bolet es presentarà la nova programació professional d'espectacles del Teatre Cal Bolet i l'Auditori Maria Rosa Juncosa, que oferirà de febrer a juny 23 espectacles de teatre, música i circ. A més, durant aquest tram de temporada, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa es podrà gaudir un any més del Festival Hivernacle. També se celebrarà al voltant del Dia Internacional de la Dansa el Dansòmetre. L'actriu, cantant i creadora Mireia Morera serà l'encarregada de presentar la gala, que comptarà amb entrevistes i actuacions en directe i descobrirà la programació completa. Entre d'altres, es comptarà amb l'actuació del riu de Villeng Cesc Freixas, que farà un avançament dels temes que interpretarà durant el concert del proper divendres 7 de febrer. Les invitacions de la gala es poden agafar online a través de la web espectacles.vilafranca.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De la política municipal passem a la gastronomia, en una de les seccions que més ens agrada i que més salivera ens fa venir. Tenim ja els dos nostres col·laboradors, el primer dels quals ens espera als estudis de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, ens acompanya ja el Xavi Roig de Calfero per encetar aquest primer espai gastronòmic del 2025. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, ja comencem l'any amb forces propostes i sempre doncs, amb ganes d'explicar maridatges, explicar vins i una mica doncs, és el que venim. I també doncs, comencem l'any i també doncs, ara estarem en un moment que començaran a sortir diferents novetats. Estan sortint els nous vins del 2024, ja seran de goteig que acabarem al setembre, doncs ja és el moment doncs, que surten ja els vins nous. L'única vegada és els vins nous amb el tema de fred doncs, no són els vins que lliguen més, sinó que ja ara ens agraden, doncs, busquem vins ja doncs, més contundents per també és època de calçotades i que, o de quedades aquestes a la vora del foc, Sant Antonis i coses que llavors doncs, menjars més contundents i ja ens anem d'anar doncs, cap als vins negres que no són tan novetat però que també doncs, ens anem trobant. També són dies que comencen a haver-hi fires, d'aquí 15 dies tenim la Barcelona Wine Week, però és una fira professional a Barcelona, però que també és un moment que hi començarà a haver novetats doncs, al voltant del vi, que ara estem una mica doncs, preparant-nos la ressaca després de Nadal i dies també de vi a granel, de vi bàsic, perquè doncs, és també retornar amb els menjars clàssics, rústics, i també són menjars a vegades que proposem més rústics. I també estem fent un tou d'activitats ja preparat ara. Dies tranquils, doncs, també dies d'estar tancats amb una sala, tastant i gaudint, i ara tenim una agenda bastant apretada d'activitats com bueno, aquest dissabte doncs, fem un tast de vins negres internacionals i vins negres perquè ja fa fresqueta. Mm-hmm.
I el nostre xef de capçalera també està a punt per entrar en acció de la mà de la Lourdes.
Doncs així és, el tenim a l'altre costat de la línia telefònica i em sembla que t'enganxem de vacances, David. Molt bon dia i bon any.
Molt bon dia, bon any. Sí, de vacances. Després de festa sempre fem vacances.
I què tal? Com ha anat?
Molt bé, molt bé. Ara molt bé amb vacances i les festes també, no? Al final, tot el que és, com que són celebracions que els catalans celebrem sempre al voltant d'una taula, doncs sempre són agraïdes. I quan acaben les festes ja comencem les calçotades. I sempre hi ha excusa. Els catalans sempre tenim excusa per fer festa, per ficar-nos al voltant d'una taula, un bon vi, bon menjar, i sempre endavant.
I tant que sí. M'imagino que destacarem calçots o ja estem acabant quasi, no? O no?
Bueno, no, de fet, tradicionalment, quan és la millor època del calçot, és ara, és el gener-febrer. Per què? Perquè el que necessita una miqueta el que fa aquesta ceba, diguéssim, és que com més fred fa, la seva protecció és produir doncs un sucre, no? Que és el que li dona més dolçor al calçot. Per tant, el calçot, tot i que ha començat al novembre, cada cop abans, no? Tradicionalment, quan són molt més bons, és ara el gener i el febrer, perquè aquest fred el que ha ajudat és endolcir aquest producte. I és quan és amb un... És òptim ara, no? I, de fet, la festa de calçot, si no m'equivoco, sempre és ara
sí,
el gener.
Correcte.
Sí, sí.
Doncs, David, què ens portes pel dia d'avui?
Doncs mira, doncs començarem una miqueta amb calçots. Val? Mm-hmm. El calçot hem d'aprofitar aquests mesos per utilitzar el calçot una miqueta per tot, no? Per menjar amb amanides, per afegir amb un arròs, per fer cremes, no? Per sortir de la bitxissuà tradicional de porro. Val? Podem fer moltíssimes coses. A més, no fa falta esperar a la brasa per fer-lo, no? A la mateixa brasa, a la calçotada, amb foc, això, no? Sinó que també el podem cuinar doncs, a la cuina. Llavors, avui us portem una miqueta, doncs seria una amanida d'aquelles per quedar bé, d'acord? Faríem un timbal de calçots, amb una miqueta d'escarola, bacallà esqueixat, val, tomàquet sec, i acabaríem amb aquesta salsa de romesco, o com diríem, no? Amb el calçot seria aquesta varietat, la salsa salvitxada, amb un toc d'oliva negra, d'acord? El primer de tot, doncs, els calçots. Aquesta recepta la podem fer tant amb calçots que haguem fet, amb una calçotada i ens han sobrat, els pelem, els guardem amb una miqueta d'oli i ja els tenim, però si no és així, d'acord, els podem fer al forn. 200 graus, d'acord? Quan estigui ben calent, sempre per facilitar el tema de la cuina, agafem una safata, fiquem paper de forn, perquè aquests calçots deixaran anar sucre, deixaran anar aquesta dolçor que diem, no? I ens empastifarà tot una miqueta. Llavors, direm un paper de forn, fiquem els calçots. Jo simplement recomano tallar la part més verda, d'acord? I després, el del tema de l'arrel, sempre és el debat de les calçotades, si es treu o no es treu. A veure, si li fem un tall molt profund, el que farà és que perdrà aquesta aigua que té aquest calçot, no? I aquesta dolçor, i la perdrà una miqueta per allà. Jo recomano no treure'l. Després, quan ja els tinguem cuits, doncs ja els traurem. Això simplement 10 minuts, val? Perquè en total uns 25 minuts. Val? Els girem a mitja cocció, deixem 10 minuts aproximadament, 12 minuts, i ja està. Això els traiem i fem una miqueta com fem les calçotades. Els emboliquem amb una miqueta de paper de diari, val? Els deixem reposar que se refredin i ja tindrem aquests calçots. En qüestió una miqueta també d'aprofitament, també. Quan comprem calçots, n'hi ha de vegades que són més prims, més grossos, més, no? Deixem els prims per fer aquestes receptes a casa i els grossos els disfrutem, doncs, amb una calçotada, per exemple, no? O sigui, saber escollir que amb aquell mateix manat doncs, podem trobar diferents tipus de calçots que potser una calçotada ens quedarà aquell primet que al final no el disfrutem, doncs l'apartem, i entre setmana fem cremes, fem arrossos, fem tot això que us comento, no? Llavors, un cop ja tenim això al forn i aquest calçot escalivat, el que prepararia una miqueta aquesta salsa, per ser correcta, seria una miqueta la salvitxada, no? Que és una de les famílies de totes les salses de romesco que fem aquí, doncs, a Tarragona, a l'Alt Camp, no? Al Baix Penedès, al Penedès, una miqueta aquesta tradició. Quina diferència tindria en general aquesta salsa de romesco freda que coneixem, no? O la del xató, per exemple, no? Que seria una altra variant amb aquesta salvitxada de calçots. Doncs, lògicament, no porta ceba, perquè la ceba ja li fiquem a l'hora de menjar, no? Llavors, tindria aquesta variant. Per fer una salvitxada tradicional, no, d'aquesta de calçots, doncs el que porta és més tomàquet, uns 12 peces de tomàquet escalivat, el pebrot, el romesco el portaria igual, val? L'escaldaríem, li trauríem aquesta anyora, la cabeça d'aix escalivat, això que no falti, la ceba ja no li ficaríem, val? I l'ametlla i l'avellana també li ficaríem. 60-80 grams, a parts iguals, d'avellana torrada, ametlla torrada, val? Això ho trituraríem amb oli, vinagre, sal i una cullereta de pebre vermell dolç, i ja tindríem aquesta salvitxada que ha de tenir aquesta consistència, no?, amb una calçotada, però també ens servirà per aquesta recepta. L'únic que al final nosaltres l'acabarem, farem una bona oliva negra d'aquesta de l'Aragó i ens entretindrem a treure una miqueta el pinyol, val? I traurem el pinyol, doncs, amb un bon grapat d'oliva negra i finalment el triturarem, doncs, amb aquesta salsa romesco salvitxada, val? Que li donarà aquest toc d'oliva negra. Això simplement després que agafarem un bol, agafarem escarola, ara també és temps d'escarola, és temps de xató, val? És temps d'amanida d'hivern, no? Agafem aquesta escarola, anirem a un bon bacallà, a bacallaneria, al mercat, el que sigui, ja de salat, afegirem amb aquest bol aquesta escarola trossejada, amb la mateixa mà, aquest bacallà esqueixat, no? Que també ho fem amb les mans, aquest verb esqueixar. Tomàquet sec, si teniu d'aquest de deshidratat, doncs li donarà aquest punt de dolçor que també li ajudarà al calçot a contrastar aquest salat i amarg de l'escarola, això ben trinxadet, i aquest romesco d'oliva negra que hem fet, tot ben remenat, d'acord? Quan ho tenim tot ben remenat, agafarem un cercle d'aquestos de pastisseria i untarem una miqueta amb oli i el que farem és pelar aquest calçot que hem escalivat i el anirem ficant al voltant d'aquesta paret, vale? Que quedarà ben enganxat, com si muntéssim un timbal, vale? Per la part de fora. A dins hi ficarem aquesta amanida que hem preparat d'hivern, vale? Aixecarem el cercle i ja tindrem aquest timbal de bacallà, escarola i salvitxada o romesco d'oliva negra.
Xavi, sorprèn-nos amb aquest maridatge.
Home, aquí estem parlant d'una amanida, producte fresc, agradable, I llavors també doncs, havíem d'anar amb un vi blanc, perquè també és el que ens bevem fred, i també un blanc que tingui una mica d'entusitat. I també, doncs, bueno, allò que deia que estan sortint vins novells, doncs dic, bueno, anem a buscar un vi novell, i de la varietat xarel·lo. El que passa, a vegades el xarel·lo també té un punt molt vegetal, que a vegades amb el tema d'amanides doncs, costa una mica, però aquí m'he anat per l'anaïs de l'1+1, que és un celler que hi ha a Guardiola Font-Rubí, i aquest anaïs el que té és que és del 2024 xarel·lo, però té un punt d'untositat i està una mica de sensació dolcenca sent un vi totalment sec, que llavors també ens ajuda una mica aquesta sensació vegetal del xarel·lo amb aquest punt més fresquet i una mica dolcenca, és el que ens dona doncs, el calçot doncs, ja doncs, cuit o confitat, o bueno, cuit diríem així, que et queda aquesta ceba, doncs, aquesta sensació de ceba dolça. I llavors això és aquesta frescor, una cosa que ens podem beure ben fresqueta i per això doncs, he optat per aquest xarel·lo. Només fa 12 graus, és un vi finet, fresquet, això per començar doncs, un àpat doncs, de que seria com bueno, un entrant, doncs, una amanida, també un producte fresc.
Déu-n'hi-do. Doncs anem a buscar el segon plat, David.
Pues el segon plat tirarem també amb un producte de temporada, que és l'escarxofa. No? L'escarxofa doncs que ara també quan la gaudim, i si ens fixem també ens acompanya una miqueta la festa de la calçotada doncs molts cops, no? És aquesta part de la flor, d'aquesta planta que ens mengem, que també és molt versàtil i que igual que el calçot doncs el podem fer de moltes maneres, el podem fer al forn, el podem fer saltejat, fregit, de moltes maneres, no? Però avui li donem una miqueta de protagonisme, una miqueta aquests arrossos que són més cremosos, que coneixem com a risotos, no? Que li donarà una miqueta el protagonisme amb aquesta verdura, aquesta hortalissa, no? I el farem en aquest cas de peix, però també farem amb llagostins, amb un toc de cava. Però també el podríem fer amb pernil, el podríem fer doncs, amb una mica de cansalada, el podríem fer de diferents maneres, no? Que s'ha de tenir una miqueta en compte del tema de l'escarxofa. L'escarxofa pues, bueno, és anar netejant aquesta escarxofa i sempre ficar-la amb una miqueta d'aigua perquè no es tornin negres, amb una miqueta de llimona aixafada a dins o amb unes branquetes de julivert perquè no ens quedin negres mentre el fem. A l'hora de fer aquest risotto, pues, una miqueta el risotto és el que tenen aquesta característica, és que s'han d'anar sempre removent doncs constantment perquè deixi anar aquest almidó que al final el farà el cremós juntament amb el formatge o la mantega que hi fiquem després. Sempre és ingredients molt, molt, molt bàsics. ¿Vale? Ficarem, doncs, jo sempre m'agrada ficar una mescla doncs, de ceba, d'escalunya, que és aquesta ceba més petiteta, de porro. També podríem aprofitar ja aquesta temporada, no? Una part una miqueta verda d'aquesta calçot que hem netejat, que no la fiquem doncs, amb una crema. Doncs això ben trinxadet amb un raig d'oli, val? Amb un cassó, i anem remenant que agafi una miqueta de... Bueno, que es vagi coent a foc suau. Val? Aquestes carxofes les tallaríem també doncs, amb, no? amb trossets petitets i afegiríem també doncs, tallades petites doncs, amb aquest cassó. Això ho aniríem remenant perquè cogui una miqueta. I afegiríem, doncs, en aquest cas, jo recomano pues, ficar doncs, un vi blanc o, en aquest cas, com hem dit, ficar un bon raig de cava, aquell que ens ha sobrat doncs, una miqueta, que és raro que s'obri, però si s'obre algun dia, doncs, a guardar una miqueta i afegir doncs, això. Si no, ens aniria bé, per exemple, un vi blanc també. Això, aquest alcohol, que evaporar, val? Que evapori, i fiquem l'arròs, igual que fiquem l'alcohol, i fiquem l'arròs, que evapori amb aquest arròs que estem sofregint, i després i hem d'anar afegint a poc doncs, aquest brou, val? Que en aquest cas seria un brou de peix, val? Que anirem fent, que anirem remenant, i a mesura que es va bevent aquest brou, es va afegir. Val? Depèn de la marca que comprem d'arròs, o estem al voltant dels 15 minuts, val? Que farem quan faltin 5 minutets, el que farem és ficar aquests llagostins ja peladets, val? Si són d'aquí baix, a la zona del sud de Tarragona, doncs sempre són millor, val? Per aquesta sortida del delta que fa tan especial que els llagostins siguin diferents. Això ho anirem sempre remenant perquè deixi aquest almidó que li cremós i quan hi hagi passat el temps el que farem és retirar del foc i afegir un tros de mantega, val? I formatge ratllat. Formatge ratllat, tradicionalment l'italià seria el parmesà, però nassos també aquí tenim formatges secs com el serrat, doncs, que són més secs, que es poden ratllar i es poden ficar, no? O també pots fer una avellana amb idiazàbal o això, no? Sortir una miqueta de la rutina sempre del parmesà. Això ho deixem remenar bé, val? Sempre fora del foc, la mantega i el formatge, i servir ja. I tenim aquest risotto d'escarxofes amb llagostins al cava.
Xavi, et posa a prova amb les carxofes, eh?
Sí, bueno, però ja... Bé. Bueno, escarxofes, abans escarola, vull dir, anem avui amb temes... Però clar, també són coses d'hivern i al final és una mica la temporada el que ens porta. I, clar, dius, bueno, coses d'hivern, dic un vi negre, però no, aquí ens hem d'anar, bueno, amb bombolles o amb un vi blanc seria, doncs, el maridatge que ens portaria. I llavors, clar, aquí també aquests, clar, el trobar-te les escarxofes és una mica complicat i llavors m'interessava un escumós que tingués un punt d'untuositat, que fos voluminós i una mica sensació dolcenca. Llavors he pensat en un ancestral. El mètode ancestral és només una sola fermentació, que és el suc de raïm, que comença a fermentar amb un dipòsit de, normalment d'inoxidable, i acaba la primera fermentació a l'ampolla, que aquest gas ve de la primera fermentació. I queda totalment sec, el que passa que a vegades et ve com una sensació d'untositat, d'un punt de dolçor, una bombolla molt lleugera, molt fineta, que de seguida se t'escapa, se te'n va, que és molt agradable com quasi per aperitiu. Però també aquí doncs, estem amb un... I, però, bueno, he buscat un ancestral que fos una mica complexa, que no fos algo senzill, i m'he anat al celler Casa Jou, que és de la Laia Esmel i del Jaume Vilaseca, que estan a Sant Jaume Ses Oliveres, i ells estan fent uns escumós sense denominació d'origen, amb mètode tradicional, que és una mica... i buscant els vins parcel·laris de diferents finques. Però resulta que quan premsen, estan premsant el raïm, doncs, separen doncs, el que és el mos flor de les primeres. I llavors és quan estan allà doncs, premsant, doncs, normalment ja la màquina et va... bueno, la màquina, la premsa, a vegades et diu això són flors, això és premsa, és primeres, i marques un programa. En canvi, la Laia es fica allà a tastar i ella ho diu, doncs, ho separa en funció de com li va agradant a l'hora de tastar el mos. I llavors doncs, li diu amb el Jaume, talla, volem dir, canviem de dipòsit que passa a ser de flor a primeres. I llavors aquest escumós és Casa Jou als talls, que és la part que talla, la part que és de les primeres. I llavors és el vi que normalment fan això parcel·lari d'una sola vinya, en canvi aquest és barreja de dues vinyes. Una vinya de Xareu, que és la Caldereta, que està aquí a Sant Sadurní, just tocant la Riera de l'Avernó. I llavors una mica de garnatxa que ve d'una vinya de la que es diu la Teixonera, que està a Torrelavit. I llavors seria el vi d'aquest que estem... I té un color una mica trencadet, entre blanc i rosadet, més cap a blanc que rosat, i té aquest volum de boca que ens dona doncs, bueno, aquesta sensació d'entrada dolcenca i després una mica de volum de boca que et ve de ser unes varietats i unes vinyes ja concentrades de poca producció.
Doncs, David, pocs minuts que tenim perquè ens diguis les postres.
Sí, pues mira, ens hem tirat, buscàvem una miqueta ara que el gener un postre una miqueta que porti alguna temporada, que sigui calent, no? I després lligant una miqueta, ja lligats a tot, ens quedàvem una miqueta a la zona, pues us proposem una miqueta unes creps a la taronja, vale? A la Sucet, que es diu, vale? Això és una recepta molt tradicional de creps, vale? Amb base de taronja i flambejada. Normalment es fa amb Gran Marnier, però avui, mira, com ens quedàvem una miqueta aquí pel tema del calçot i Tarragona, doncs ho faríem amb Chartres. Chartres ja no es fabrica a Tarragona, val? Però durant un segle gairebé es va fabricar a Tarragona. És un licor, no?, que neix al segle XVII per monjos cartujans, vale? De Boiron, de la zona de Lió, i per algun enllaç, no?, amb aquests monjos, durant 100 anys es va fabricar doncs, també aquest elixir de llarga vida que diuen, val? A Tarragona, no? N'hi ha un de color groc i un de color verd, no? El de color verd pues, té aquests gustets més de llima, d'espècies, cítric, que ens anirà molt bé per fer aquesta crep. Com faríem aquesta crep? Bueno, cadascú una miqueta tindrà la recepta de crep doncs, a casa seva, no? Però mig litre de llet, 100 grams de farina, 3 ous, 25 grams de sucre, 5 grams d'oli d'oliva, val? Això és ben triturat doncs, amb un túrmix, amb un basbatador, ja tenim aquesta base. La deixaríem reservar a la nevera que agafi una miqueta de consistència i prepararíem una miqueta el que serien aquests ingredients, aquesta sucet. Serien taronges al final. Val? La faríem doncs, unes dos, tres taronges, Una en faríem suc, que la reservaríem per fer aquesta, a finalitzar aquesta crema, i l'altra el que faríem seria treure els crits, val? Sense la part blanca, agafaríem una miqueta de mantega per fer una miqueta així més, tot més francès, val? I la saltejaríem amb una miqueta de sucre, que agafi una miqueta de color, que ens quedi una miqueta estovada, que ens quedi, doncs, bona. Un cop ja tenim la crep, doncs una miqueta ja refredada, agafaríem una paella antiadherent, val? I afegiríem una miqueta de mantega, que hi faríem? I tiraríem amb un cullerot aquesta crep, val? La cuinaríem per una volta i després faríem l'altra volta. Al moment que ja tenim cuita la segona volta, si agafaríem doncs, aquest xartrer, el tiraríem per sobre, val? I flamejaríem doncs, aquesta crep. Quan ja hagi deixat de fer la flama, hi afegiríem una miqueta de sucre i un rajolinet d'aquest suc de taronja que hem fet. Això ho deixem reduir, val? I aquesta crep es cuinarà doncs, amb aquest cítric. Ho apartaríem de la paella, ho muntaríem, faríem el triangle tradicional sobre el plat i ficaríem aquesta taronja doncs, lleugerament passada per la paella caramelitzada sobre aquesta crep. I ja tindríem aquesta crep sucet amb xamprès.
I Xavi, a l'esprint.
Aquí poca cosa, perquè, bueno, poca cosa. Ja tenim el xartrès, seria acompanyar-ho amb més xartrès. Recordar, bueno, que és molt fàcil de flambejar el xartrès perquè fa 55 graus, o sigui que clar, és molt intens aromàticament i et marca bastant. I llavors jo pensava acompanyar-lo amb una mica més de xartrès o anar amb el groc perquè té menys graduació, o si no, una ratafia. Seria una mica també el nostre licor d'herbes tradicional. El que passa que la ratafia per flambejar no va bé perquè no arriba a prou de graduació. Que fer el crep com l'ha fet, pensat en ratafia, seria una mica més complicat de flambejar com amb el xartrès, que flambeja molt fàcilment. I això, un licor, aquí ens hem d'anar. Un vi dolç se'ns queda curtet. És massa intens el crep pels vins.
Quina alegria retrobar-vos. Xavi i David, gràcies i bona setmana.
Bona setmana. Adéu.
Dos minutets d'anuncis, petita pausa publicitària i tot seguit el butlletí de notícies de les 11. A partir de les 11:06, el català al carrer i regalem llibre. Make it fun.